A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les 10 i 23, anem a Montverd. Ara que alguns ens ha quedat clar que som generació X, jo ho tinc claríssim, soc generació X. Edu Arnal, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tu també ets generació X, oi? No ho sé. Ets d'abans del 81, sí?
Sí.
Doncs ets X, com jo.
Soc X, vaja. I content de fer-ho, visto lo visto. No és que et digui. Vale.
Que t'hem enganxat pessimista avui.
Ah, no. Bueno, mira, és que està... Bueno, ja va dies, ja saps com va. Fa sol, tot bé. Estic esperant la pluja, vull dir que bien.
Estem esperant tots la pluja, que diuen que vindrà, tot i que no és una pluja que ens hagi de salvar de res, però per poca que sigui, no? Benvinguda sigui. A veure, Edu, avui ens has fet una llista molt llarga de coses que vols comentar. No sé si ens donarà temps a totes, però per quina vols començar?
Pues no ho sé, el digues tu mateixa. Jo, mira, jo el tema del, per exemple, l'avocat és algo que m'ha cridat bastant l'atenció últimament. Jo em sóc culpable, ara hauria de sortir una foto meva amb una tira d'aquelles negres tapant els ulls com quan érem petits, no?
Sí.
Sóc culpable, jo sóc consumidor d'avocat.
Jo també. De fet, acabo de menjar una torrada amb el bocat.
Amb el bocat. Sí. Jo, sí, mira que miro de frenar-ho, de contenir-ho, però bé, em segueixo consumint. A vegades fins i tot consumeixo pinya, que també...
Que també és fatal, no? I és fatal, per què? Per què volies parlar de l'alvocat? Què és el que t'ha
cridat? Bueno, volia parlar per l'alvocat perquè, com que sempre comentem el tema de les notícies, no volia bombardejar-te més, com sempre et vaig enviant cosetes, i bueno, aquesta nota la vaig enviar perquè... Bueno, sortia una notícia en la que parlaven d'uns agricultors de la zona de València que estaven traient els seus camps de cítrics per plantar-hi alvocats.
Sí.
Perquè, a més, per exemple, ha sortit un senyor de la comarca de la zona de Màlaga, li han fet un reportatge als de la Sexta, també, que dient que aquest senyor s'ha tret molts diners amb la plantació d'aguacate, no? Ell va treure tots els cultius que tenia, els ha canviat per aguacate, i resulta que és la plantació d'aguacate més gran de tota Europa, La tenim a Màlaga. Que a Màlaga tots sabem que hi plou molt i cada dia. Llavors, el tema ja no és només aquí, sinó que s'estan fent moltes plantacions supergrans a l'Àfrica, i em va també cridar l'atenció molt el tema de que a Colòmbia, una zona molt propera als Andes, on sí que és veritat que allà hi plou bastant, allà també estan fent moltes plantacions d'avocats, bueno, perquè és una injecció de diners molt important per la gent que viu allà a les muntanyes i ostres, al final no els hi pots negar que es vulguin guanyar la vida, oi? El tema és que, clar, que com que és un cultiu que requereix força aigua, doncs el que passa és que concretament allà a la zona dels Andes el que fan és que si tu agafes l'aigua a les capçaleres d'on neixen els rius i d'on neixen els aqüífers, el problema el tens més a baix, no? Se't buien els aqüífers i tens problemes d'aigua, doncs tot el que és de muntanya en avall, no? Això està passant, per exemple, doncs el que et dic, a la zona de Colòmbia, a una zona petiteta, una comarca petiteta, prop dels Andes.
I tot això, d'alguna manera, és fruit d'aquest consum brutal, no?, que estem fent d'alvocats, promogut en molts casos per dietes
per
o recomanacions nutricionals, exacte.
El que em deies ara de les generacions X,
sí,
o les generacions
sí, anterior, no? Perquè s'ha dit molt també, n'hem parlat també en aquesta secció, la secció que tenim de nutrició, n'hem parlat de l'alvocat, que és un molt bon aliment, però no és cap superaliment, eh? L'alvocat no salva de res, és a dir, té propietats,
això...
però si menges un alvocat i després menges tot de porqueria, seguiràs tenint mala salut.
Sí.
Seguiràs tenint mala salut.
Clar, el tema és que tots aquests monocultius que fan amb el tema de les modes, no? Modes o no modes, amb l'oli de palma passa el mateix, han deforestat més de la meitat de l'Amazones per l'oli de palma, passa amb els cultius de plàtans, passa amb els cultius
perquè
de pinyes...
Perquè és fàcil, entenc, cultivar el bocat, és a dir, és un producte de cultiu fàcil, més enllà de la necessitat d'aigua, eh?
Sí, mira, sí, és força fàcil. Bàsicament el que té és el requeriment d'aigua. Sí, bàsicament el que té és requeriment d'aigua. L'alvocat és un arbre que típicament madur al vora els 6-7 anys, com la major part dels fruiters, que no estan empaltats, no tens collita fins al cap d'uns 7 anys. Mm. Hi ha gent que el que fan és que els empelten abans i llavors tenen collita abans. Però el normal és fer una plantació i començar a tenir la producció al cap de 7 anys. L'arbre quan alcança la maduresa a partir dels 10-15 anys és quan allò estan en pleno apogeu donant fruita a tope. I bàsicament és un tema d'aigua, no? I el tema dels monocultius, no? I jo volia remarcar el tema que en un moment en el que tenim aquests problemes de sequera, que sembla que a vegades penso que només el problema el tenim aquí a Catalunya, no? Perquè sí que és veritat que és molt més acusat, però, ostres, estem, el que comentàvem l'últim dia, no? La zona més àrida de tota Europa resulta que la tenim aquí al sud d'Espanya i és on es cultiven tota aquesta sèrie de fruits tropicals, no? L'advocat és molt fàcil de fer-lo anar. El vaig anar a veure un client el dimarts de la setmana passada a Masalva, vaig passar per una casa i tenia un arbre d'uns 4 metres o alguna cosa així carregat de fruit. Vull dir que si tens paciència, tens advocats sense haver de... Però clar, una cosa és plantar-ne un, plantar-lo a casa, que estigui en una zona una mica d'ombra, que el regues de tant en tant, i mira, si et surt, surt, si et surten fruits, surten, i si no, no. L'altre és voler produir, i que clar, que cada cop es busca un fruit més gros, més rodó, més perfecte, no? Tot el que dèiem l'altre dia de l'herència de la sí. Revolució Verda dels anys 60.
Ah, exacte, i l'esforç aquí, que també com a consumidors, no? Que entenc que és per on vas, Edu, hem de mirar de fer consum de proximitat, és a dir, d'aquí producte d'aquí, del territori, que sigui nostre, que sigui de temporada, no? I no tirar sempre o intentar que no sigui, diguem, un costum el fet d'anar sempre cap a aquest producte, doncs, que té uns requeriments, no? Que a més en aquest cas no ens van bé perquè és aquest que dèiem, el de l'aigua, no? És a dir, que és que necessita molta aigua i no la tenim.
No dic que no se'n mengi, eh? Dic que mirar-ho i controlar una mica, no? I tot el tema aquest de les modes. Bàsic, a més, l'altre dia veia un dietista que parlava de que menjar aliments que no són de la teva zona... Bàsicament per un tema d'ADN, d'adaptació al llarg de l'evolució de tots aquests anys, menjar tots aquests productes que de cop ens han arribat ara fa pocs anys i que els estem consumint de manera habitual, com poden ser els mangos o com poden ser les papaies o els aguacates, que no estan tan beneficiosos com per nosaltres com ho pot ser per la gent del mateix lloc on hi viu. Bàsicament perquè és un tema d'adaptació, no? Dóna-li un got de llet a un japonès, a veure què li passa. No se'l podrà ni veure, li sentarà fatal, però perquè és un tema d'adaptació. Ells culturalment, el tema de la llet, doncs no. Doncs passa una mica el mateix. Està molt bé i que en mengem i tal i qual, però que hem de seguir consumint una mica el que teníem aquí, bàsicament per un tema d'adaptació genètica.
Amb aquesta revolució pagesa que saben que ara estem vivint, no? L'altre dia sortia una pagesa fent declaracions a una ràdio catalana i deia: si en comptes d'esmorzar pinya tropical, esmorzeu una pera, una poma de Lleida, diu, s'entrarà igual de bé. I tenia tota la raó, tenia tota la raó. El que passa que de vegades ens entra pel cap, per la vista o per les modes, que ha de ser pinya i que no pot ser una poma o una pera. I nutricionalment, probablement, és gairebé idèntic.
Bueno, sí. I s'ha de comentar tot. I també el tema dels pagesos, també podríem parlar-ne. Els pagesos, entre altres coses, el que estan demanant també és poder tornar a fer servir els pesticides que estan fent servir fins ara. Es queixen que són molt restrictius i que volen continuar, entre altres coses, perquè tota aquesta fruita que ve doncs, per exemple, del Marroc, doncs
sí que la porta, la fan servir.
No, sí que la porta i no ho controlen pas, no? Sí,
és un dels reclams de tota aquesta revolta pagesa. N'hem parlat intensament.
Clar, també no arreglarem res, eh? Si a veure, si a tota Europa estan sent restrictius i de cop ens ho traiem perquè la competència ens emporta, crec que les coses s'han de fer d'una altra manera, no? Havíem parlat dels insectes i tot això, te'n recordes que vam comentar el tema dels insectes en els pares xoques? Ha sortit un estudi en el que feien servir, van fer 600 vegades el mateix trajecte, d'anar i tornar, i van mesurar la quantitat d'insectes que havien enganxat als parabrises. Sí, i van veure que és
dramàtic. Que guai aquest estudi, eh?
És molt guai aquest estudi, perquè a més em va fer molta risa, perquè dic, hosti, si això ho havíem comentat amb la Carola, no? Llavors, dic, doncs sí, doncs hi ha algun estudi que han fet 600 i pico vegades al anar i tornar al mateix trajecte, que eren no sé quants quilòmetres, i mesurava la quantitat d'insectes que hi havia. Bueno, doncs és dramàtic.
Perquè no n'hi ha. De fet...
S'està trencant la cadena tròfica.
Home, perdona, però és que no sé si calen... És a dir, probablement, òbviament, calen estudis perquè això s'ha d'estudiar i hauran de fer les seves certificacions i explicacions serioses, eh? Però jo recordo fer viatges amb el cotxe, quan en aquella època nostra, de generació X, en què no hi havia cinturons a darrere, ni hi havia aire condicionat, anaves amb les finestres baixades en ple agost, i recordo perfectament el parabrises i la lluna del cotxe plena de mosquits i d'insectes, i això ara no passa. I ara anem més ràpid, és a dir, seria més fàcil que aquests insectes esclafessin contra la lluna, això ara no passa.
Sí, trajectes més ràpids, més habituals,
no
passa allò.
I era molt habitual, era una cosa, me recordo perfectament, tinc aquella imatge supergravada a la retina, i ara no passa, i igual és el mateix trajecte, d'aquí a Galícia, que és el que feia jo,
teníem
bitxos al cotxe per parar un tren quan arribàvem, no, i ara no.
I fa 15 anys, no fa tant, anys o 20.
Sí, que no som tan grans, que no som tan grans.
A netejar, sí, no som tan grans, que no sé però no som tan grans. Llavors havies de parar la benzinera, netejar...
I tot. Sí.
Tal qual. Llavors el tema és que, tots aquests són, a part que es trenca la cadena tròfica, tots aquests són polinitzadors. Tots aquests insectes són els que fan que nosaltres tinguem menjar. I al final, si ho mirem de manera egoista, és així, és tal qual. Llavors, el tema dels pesticides, que també s'estiguin queixant de que són massa restrictius amb els pesticides, s'està demostrat que moltes de les malalties que estem tenint ara ens venen donades pels pesticides. No només per això, és per l'acumulació, pel pesticida, per una miqueta d'aquí, una miqueta d'aquí, una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, al final la pilota es fa grossa. Uh-huh. No, però amb el rotllo que és molt poc, doncs te la van colant per tot arreu, no? Una mica.
Bé, petites reflexions que fem perquè pensin vostès també que tenen a veure amb aquest món verd. Edu, ens volies parlar avui d'arbres remarcables de Sitges?
Bueno, sí, tenia aquí...
Tens una petita llista?
Bueno, sí, així, allò, a ojo, no és gaire extensa, ja que tampoc no hi ha gaire patrimoni.
Vinga, les podem comparar, perquè jo també he fet una mica de llista.
No n'hi ha massa. De fet, animo a tothom qui vulgui. Mira, vaig entrar ja fa un temps a la pàgina de la Diputació de Barcelona.
Sí.
Hi ha un apartat que es diu Mapes de Patrimoni Cultural, i aquí hi ha una senyora que es diu, com es deia aquesta senyora? Conchi Rodríguez, Conchita Rodríguez,
sí,
que es va dedicar l'any 2007 a fer unes fotos i, entre parèntesis una mica, catalogar l'arbrat una mica remarcable, destacable, monumental o que tingués cert interès de Sitges, no? De Sitges i de la zona de fins a les botigues, de Garraf i tot, que també va catalogar els avencs i tot això, no? Bé, bona part d'alguna... de la llista que va fer aquesta senyora del 2007, els arbres ja no hi són, o alguns d'ells que posaven estat saludable, ja no ho estan.
Hi ha fins i tot un estudi posterior, diria que és del 2012. Hi ha un estudi posterior sobre l'arbrat de Sitges, però també hi ha arbres que no hi són, com per exemple la palmera d'aquí de la plaça de l'Ajuntament, i d'altres que potser... Però jo també he anat anotant, és a dir, però tu ara d'entrada, si penses en un arbre remarcable de Sitges, ara quin et ve al cap?
Ara, per exemple, em ve al cap el garrofer del passatge Esparreguera.
Ah.
És un garrofer que hi ha a la zona, és un carreró que hi ha a sota d'aquells edificis grans blancs que hi ha a Santa Bàrbara.
Sí.
Just allà darrere hi ha un carreró amb una espècie de rotondeta, un triangulet.
Sí, és tota aquesta zona de la plana que acaben de reobrir, que està tota reoberta ara.
Darrere dels horts dels avis.
Sí, és això, és aquesta zona que dic jo, darrere dels horts dels avis, sí.
Vale, la part de dalt, sí, no cap a baix.
La part de dalt, sí. És una zona ara de molt de trànsit perquè ho acaben d'obrir tot allò, han fet una petita rotonda que va petar a la Creu de Ribes.
A la Creu de... Sí.
Exacte, sí. Doncs, sí. Sé de quin arbre parles, a més, perquè hi passo sovint.
És un garrofer que està just darrere, ja dic, just darrere d'on posen el carrer de sobre d'on estan els clavells, recorden els clavells de Corpus.
Sí.
Tenim la sort de que nosaltres ens en cuidem, fem el manteniment d'aquest arbre, és un arbre monumental. Aquest arbre resulta, està una mica abandonat i tal, hi ha una senyora que viu davant, una veïna, que és americana. Allà als Estats Units tenen molt costum sobretot en els barris que tenen diners, la gent gasta diners en tenir les voreres i els jardins públics davant de casa seva, els tenen cuidats. Per què? Perquè ho paguen ells.
Uh-huh.
Els ajuntaments no es fan càrrec pràcticament de res. Això típic que veus a les pel·lícules, que veus els pares amb els xalecos i amb l'estop perquè els nanos creuin al carrer quan van a l'escola i tal, això és així, i es fa de manera voluntària, perquè la policia no es fa càrrec de res d'això. No?
Uh-huh.
Allà l'estat policial i allò, funciona tot d'una altra manera i els ajuntaments paguen pocs impostos, no? El capitalisme aquest que paguen pocs impostos, tots supercontents, però tenen fet una merda, tret que els veïns ho paguin. Llavors, en aquest aspecte, la gent de diners acostuma a pagar els diners perquè la zona dels seus barris estiguin en condicions. Doncs aquesta senyora va optar per fer això. Vam posar tot de colxat, vam posar tot un mulx tot al voltant i la senyora es va anar dedicant a plantar totes les plantes que hi ha sota el garrofer. Val la pena que ho aneu a veure, és un tros aixerrinat molt maco, el garrofer és centenari, deu tenir un perímetre d'uns 4 metres i mig.
Sí, és un tros d'arbre. És un tros d'arbre.
Val la pena veure'l. Sí, nosaltres el que fem un manteniment per els garrofers pateixen típicament de trencaments, sobretot per talls antics molt grossos, i es trenquen, s'esqueixen, no anant cap a Sant Pere Ribes a Madrid quan comença a baixar Santa Bàrbara, es veu sovint garrofers allà trencats i partits, això és el pateixen. El que fem nosaltres és doncs mantenir l'arbre de manera que evita aquests trencaments. Vale? Uh-huh. Aquest és un arbre que val la pena visitar-lo.
Uh-huh. Garrofer vale. També hi havia per la zona de Madriguera, potser, per davant del tros? Tot aquell...
Sí, per aquells... Sí, bueno, aquells a l'hora de fer el carril bici i eixamplar la vorera, sí. Bueno, van patir una mica d'allò, el terra es va compactar, està molt compactat, estan una mica, estan fent el que poden.
Ja.
Estan fent el que poden, aquells garrofers.
El recordo perquè fan una ombra fantàstica, aquells garrofers a l'estiu.
Sí, sí, sí. Sí
en aquella carretera. Sí.
Mira, just una mica més abaix vas baixant la Madriguera, sí. I a Madreta, just quan creuaves que hi ha un carrer, el carreró que entra a la Madriguera, n'hi havia un de molt gros que es va trencar. Precisament es va esqueixar i es va trencar tot. Llavors es va tallar, van deixar la soca una mica i la soca ha rebrotat. Però tot allò, aquell era molt gros, i es va trencar de la mateixa manera, no? Sobretot si es refalden i es neteixen des de baix i només es deixa el pes a dalt i no es controla de manera habitual, de manera anual o bianual, doncs trenquen, no?
Va, doncs si tenen ganes de caminar una mica, fer exercici, algun dia en comptes d'anar passeig amunt, passeig avall, que està molt bé, que és fantàstic que ho facin, també poden pujar cap a la plana i van a visitar el garrofer, aquest garrofer al costat dels horts dels avis, i fan una excursioneta i veuran un arbre emblemàtic de Sitges. Vinga, en tenim algun més?
Sí, en tenim diversos més, aniré ràpid, vale? Tenim, mira, a la mateixa bòbila hi ha el lladoner que dona davant dels ametllers. Aquell lladoner també val la pena, és l'únic lladoner gros que queda de quan es van plantar molts lladoners, és molt maco i valdria la pena conservar-lo.
Perquè lladoners, el que hi ha al costat de l'ermita del Vinyet, al parc infantil, allò són lladoners?
Lladoners al costat del parc infantil.
Saps que hi ha un parc infantil al costat de l'ermita del Vinyet? Et sona?
Just al costat sí. O no, a l'entrada, és que no...
L'ermita del Vinyet, si tu...
L'ermita, vale, però al costat vols dir tot aquell parc infantil? Sí. No, tot allò són... Allà hi ha jacarandes...
Ah, d'acord.
I hi ha... Vale, tot són jacarandes mimosifòlies que quan floreix val la pena que ho anem a veure. Per cert, al final del carrer Sant Francesc està tot florit, també val la pena que es vagi a veure. Són els prunus pisardi, que estan molt macos, allà que ja toquen a Can Perico, val la pena anar a veure'ls. Doncs aquests que dic, els són jacarandes, que floreixen tots superxulos, posen de color lila,
i fan
violeta,
una ombra preciosa, també. Sí,
brutal,
sí.
Vale. Sí. Doncs els que toquen a l'ermita d'aquells, no sé per què es van plantar lladoners. Si són lladoners, són sinensis, per això.
D'acord,
és una espècie
diferent.
D'acord. Una varietat. Sí, diguem que és una fulla variegada, que vol dir que té dos colors, que és així groga i verda, i té la fulla una mica més petita.
D'acord.
Vale? Que el lladoner normal, però sí, són lladoners, molt ben vist. Però n'hi ha quatre o sis, no n'hi ha més.
D'acord.
No n'hi ha més. La resta són tots jacarandes.
D'acord. Doncs, vale. I l'altre d'elles, l'altre lladoner, el que ens has comentat tu, on era?
Aquest està davant del que és el restaurant El Tros, més o menys.
D'acord, allà a la bòbila, sí.
Sí, entre El Tros, poder una mica més amunt...
Ja sé on és.
Està tocant a el que era la Riera, tocant a un edifici nou
ja
que s'ha fet...
Tenen una excursioneta allà, veuen el lladoner, veuen el garrofer, fan una bondeta i veuen un munt d'arbres.
Exacte.
D'arbres xulos. Què més? Vinga.
Vinga, la figuera de Pompeu Fabra, que és la figuera que hi ha al cementiri antic. Hi ha uns brotadors per nens, un parc.
Sí, la cementiri de Sant Sebastià, sí.
Ah, exactament, allò hi ha una figuera centenària també que val la pena visitar. També se li va trencar algun eix i això, però està força, força bé. Se li hauria de fer alguna coseta, com sempre, però està en bon estat de salut i sembla que funciona. I dona figues, per qui li agraden les figues, en dona.
Això ho enyoro tant. Pel parc del Garraf les tinc controlades. Les tinc controlades, i en èpoques de figues, el recorregut de ruta que faig passa per Figueres.
Sí.
Per poder fer petites aturades a menjar figues tretes a l'arbre, que és una meravella. Això
és una meravella.
És un gaudi total.
De cara a primavera tenim el que són les breves i de cara a final d'estiu tenim el que són les figues.
Les
no?
Figues, dir,
per això, el dia que parlem, jo, un dels temes és parlar de les figueres, el dia que parlem dels figueres i explicarem una mica el
doncs
tema de los higos i les breves.
Ho apuntarem. Algun arbre més que vulguis destacar?
Sí, m'agradaria que... Vinga. Bueno, són... Bueno, clar, n'hi ha diversos, però, per exemple, els cipressos del passeig. Hi ha els cupressos macrocarpa, que són els que estan davant del Club de Mar.
Sí.
Alguns d'ells ja ens han deixat i alguns altres feixen vius allà, peleando com poden. N'hi ha un parell que sembla que estan força bé, però em sembla que de tots em sembla que en queden tres només. O sigui, en queden tres o en queden quatre, valdria la pena... Bueno, tenir-los en compte. He estat buscant fotos antigues, he estat buscant informació una mica així per sobre per saber de quan són plantats. No l'he trobat informació, Els fico, els copressos macrocarpa enganyen bastant pel seu creixement, sobretot si tenen aigua a nivell freàtic propera, creixen bastant, i llavors seria una mica difícil datar-los pel gruix, no? Però sí que són arbres que val la pena mantenir-los, fan una ombra brutal, tenen una estructura preciosa, el que passa és que estan patint trencaments molt dràstics a causa de les calors extremes que estem tenint aquests estius, no? Hi ha un fenomen que es diu el Summer Branch Broken, que és un fenomen que es dona de trencament de branques a l'estiu, i sobretot quan hi ha molta lateralització, com és el cas dels macrocarpa, doncs s'acostumen a trencar bastant. Si hauria de fer alguna actuació, una revisió, mirar lligar-los, bueno, diverses cosetes que s'haurien de fer.
Fa gràcia que l'Edu diu que ens han deixat els xipresos. I aquí humanitza els animals i l'Edu humanitza els arbres.
Bueno, no, és per fer una mica més dramàtic, també.
Està bé, donem-li drama, una mica n'hi ha.
Bueno, hi ha una mica de drama, és que trobo que si ja no, jo no culpo mai a ningú, jo no dic res, però que trobo que són arbres que valia la pena haver-los tingut un parell de centenars d'anys més, si s'haguessin fet algunes cosetes, però no s'han fet mai cosetes, no? Llavors, bé, ja està, ens han deixat per falta de voluntat, ja està.
Edu, ara tu, ja, després dius algun altre sit bé al cap, però ara em vinen al cap també, i a més és que l'altre dia, és perquè justament hi passo sovint, de fet ja aparco la moto gairebé cada dia al pàrquing de l'estació de motos, davant de l'escola Pia, i allà hi ha un arbre enorme, o hi havia, i després hi ha un tronc tallat, és a dir, també un que l'haurien tallar. Què és allò? Quins arbres són allò?
Bueno, allà tenim uns... vaig veure la pàgina aquesta de la Diputació, vaig veure que els havien catalogat. Allà tenim els viburnums. Bueno, tenim diversos tipus d'arbres allà, però així que els havien catalogat tenim uns viburnums, que normalment són arbustos i arbusts, i que allà han crescut una mica més gros. I després tenim em sembla que són pitosporum. Els pitosporums són els típics, aquells que fan aquelles boletes que per dins són vermelles i que quan s'obren que són enganxoses, que és supertòxic allò. I allò és probable que aquells arbres també siguin centenaris.
Sí, és que jo crec, home, és que és un tros d'arbre allò que hi ha allà, és a dir...
Sí, allà també hi ha un copressos, em sembla, hi ha diverses coses. Allà no m'hi paro massa perquè em va fer una mica ràbia perquè allò era una zona verda xachi, bonica, també hi havia palmeres, suposo que el tronc que veus tu és de palmera.
Doncs segurament, però sí, perquè és un tros gran i està talat, bueno, tallat.
És palmera, sí. Les palmeres d'allà van morir, es van haver de talar i tal, però era un lloc així bastant maco, bastant verd, que s'hi podria haver fet algú guai, però s'hi va fer un aparcament de motos, que per altra banda és necessari, però que allò era molt més verd i llavors hi passo una mica com sense mirar, no? Perquè ja també crec que hi ha
mal,
un...
Et fa mal.
Fa una mica mala vista. Hi ha un xiprer enganxat en els bancs aquells de pedra, hi ha un xiprer allà també una mica
és que més,
fent el que pot.
És que a més aquells arbres allà, poca broma, Més enllà que hi ha un pàrquing de motos, que és necessari, cert, i no sé si és possible la convivència, entenc que també ha de ser possible la convivència, no? Entre motos i arbres. És que aquells arbres allà, que és una zona, diguem, de recollida de nens al col·le, fan molt bona funció també, perquè en aquella zona allà, quan apreta el sol, té la marinera, i aleshores et quedes allà ben tapat, vull dir, allò cobreix molt, molt del sol, perquè són uns arbres molt grans i realment fa una ombra fantàstica.
Sí. Jo crec que això deu estar dins del pla de renovació del verd de Sitges i això, jo entenc que sí. Tot és compatible, evidentment, tot i millorable sempre.
Vull està marranot, també ho hem de dir, és a dir...
Però és que és un lloc així, tancadot, allà en una cantonadeta, al costat de l'estació, que les estacions sempre són llocs molt concorreguts, amb molta varietat de persones i molt variopintes, i llavors, bé, és...
Mono no està.
No, però, per altra banda, les zones molt verdes, si no les tens una mica netes i visibles i ben podades, si fa gent i és fàcil que s'hi acumuli
sí,
de tot una
mica. Sí, entre això i que... És que porta
no és de fàcil gestió. No,
segur que no, però vaja, a veure si és possible doncs, millorar una mica més i mantenir-ho, sobretot, perquè sí que crec que és com un mini pulmó verd que hi ha allà que dona un petit respir en una zona més de molt de trànsit, no? De molts cotxes, motos, trens, vull dir, és una zona com pol·lucionada, no? I de sobte tens aquí petita illeta verda allà que, ostres, i sobretot això a l'estiu i que hi ha aquells bancs a més de pedra, és que moltes vegades hi ha gent que ve del mercat de comprar i es cansa i s'atura allà a seure 5 minuts.
Sí, pensa que només el fet d'evitar que la radiació solar incideixi directament sobre el terra, sobre el formigó, sobre el ciment, ja t'evites bona part de la temperatura, que és que aquesta temperatura és la que després, quan ha marxat el sol, segueix irradiant des del terra, des dels bancs, des de les pedres, des del ciment, no? Llavors, una cosa que fa que tinguem nits més fresques és el fet de que les parts tot el que sigui d'obra de ciment, de formigó, de pedra, tot això, si ja no arriba a escalfar-se, després l'ambient al vespre, quan passa el sol, també és molt més fresc, no? Vull dir que té diverses funcions, una d'elles és aquesta, evitar que el terra s'escalfi.
Queda clar. Edu, com que no els hem dit tots, ja els guardarem i ja anirem fent repàs d'arbres emblemàtics a Sitges. També si ens anem trobant o si algú el considera o sent que vol que parlem d'algun arbre, escolta'm, també ens ho pot dir i l'Edu encantat d'analitzar-lo amb la seva visió d'especialista.
I mira, i per cert, escolta, que se m'ha oblidat donar una dada, que això sí que ho tenia apuntat i volia donar-la.
Vinga.
Els estudis americans diuen que calen 2.000 litres d'aigua per fer un quilo d'aguacates. Els estudis colombians diuen que 5.000 litres. ¿Vale? Agafarem la part intermitja.
Ara em fa sentir molt malament perquè has mosat aquesta torrada amb el bocat.
Que això és la quantitat de litres que s'estima entre 2.000 i 5.000. Agafem la part del mig, agafem 3.500 litres d'aigua és el que calen per tenir un quilo d'aguacates. Esto es lo que dicen.
Vinga, ja caldria... demà portaré una poma.
Diuen que el Guanapola es deia equips de Doctor Away, eh?
Doncs vinga, sí, que... prenem nota.
Vinga, va.
Edu, gràcies, un plaer, com sempre.
A tu.
Adéu-siau.
A tu, xau.